Dèiem ara el davantal, per fi ha arribat el dia més bonic de l'any, o un dels dies més bonics de l'any. Avui és Sant Jordi, com marca la tradició. Els carrers dels pobles i ciutats de Catalunya s'ompliran de llibres, de flors, una diada que per primera vegada, després de la pandèmia del coronavirus, torna a celebrar-se un dia feiner. Els llibreters i els floristes són molt optimistes i esperen que aquest any sigui un Sant Jordi de rècord. Però avui tothom, com sempre, estem pendents del temps. I més encara després de les intenses pluges i tempestes d'ahir, que en molts casos van arribar acompanyades de pedra i calamar-se. Els xàfecs van ser tan intensos que fins i tot van obligar a retardar desenes d'enlairaments i aterratges a l'aeroport del Prat. Aviam, avui s'han de repetir, avui que és Sant Jordi, hem arribat al dia, fem una ullada als mapes.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usart, t'estem esperant aquí, que ho sàpigues.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia, bon dia, bon dia. Escolta'm, t'he de dir que tota la gent que ens vingui... Ja ha arribat gent aquí, aviso. Ja tenim gent aquí que també són una colla insensats a aquestes hores del matí, que no cau encara ni un bri de sol, perquè he de dir que aquí estem encara... Hi ha sol, fa un dia maco. Aquest matí és molt maco, Barcelona? Sí. Però és veritat també que fa molt fred. Molt fred, molt fred, molt fred, molt fred. Però la pregunta és... Plourà o no plourà?
A partir del migdia sí que s'esperen alguns xàfecs que també podrien arribar de manera dispersa a la ciutat de Barcelona. De fet, al migdia ja començaran pel Vallès, Maresme, Selva, Gironès, cap al Baix Empordà. Es poden formar aquests xàfecs que fins i tot localment poden descarregar amb intensitat tempesta i calamar-se, i després durant la tarda repartir-se de manera dispersa cap a altres punts de les comarques de Girona, de Barcelona, incloïm la ciutat de Barcelona, i també alguns ruixats febles cap a les Terres de l'Ebre. No s'esperen grans aiguats ni una pluja continuada, però sí que ruixats més aviat intermitents durant la tarda. Per tant, abrigats abans de sortir de casa i poseu el paraigua a la bossa si aquesta tarda teniu previst passejar per aquestes zones. Tot plat, com deies, amb aquest fred intens. Tenim un ambient més hivernal que no pas de primavera. Ara mateix entre els 6 i els 9 graus a la ciutat de Barcelona. Hi ha 8 graus a Tarragona, 3 a Lleida, 2 a Girona, 1 grau a Olot, 1 sota 0 a Viladrau i 4 negatius a Prades. Per tant, temperatures molt baixes per ser 23 d'abril. I al migdia serà semblant al d'ahir amb màximes de 14 a 19 graus. I també hi hem d'afegir un factor més, que és el vent. Vent de mestral a les comarques del sud i la tramuntana a l'Empordà i també al Pirineu.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bevible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Per si de cas, els llibreters s'han preparat per un Sant Jordi que pot estar passat per aigua en alguns punts del país. El gremi ha enviat un document amb recomanacions per saber com actuar si la pluja fa la punyeta a les parades. Volen evitar que alguns llibres acabin molls, com va passar el Sant Jordi del 2022 amb aquells patacs d'aigua que van caure i que van agafar per sorpresa els llibreters. Amb pluja o no, el gremi afronta la diada molt optimisme. Calculen que podran repetir o fins i tot augmentar els números de l'any passat. Llavors va ser un any de rècord ja, amb més d'un milió de llibres venuts, la meitat dels quals, per cert, en català. Pep Tormos.
El gremi de llibreters recorda que les taules han d'estar preparades amb peus de ferro, contrapesos i tenir plàstics a punt per si cal cobrir les paradetes. També aconsellen no deixar els llibres exposats directament a terra i afegeix que poden portar tan dalt sempre que no se superi la dimensió autoritzada. Ho explicava en una entrevista al 9C de RAC1 el president del gremi de llibreters, Eric Del Arco.
Normalment ja sortim amb taules resistents, amb tendals forts, i l'únic que recordem a tothom, sobretot perquè hi ha llibreters que comencen de zero, la cosa important que tinguin en compte que, clar, tots sortim a Sant Jordi amb el material que tenim i hem d'anar preparats. És com quan et diuen vés a la muntanya amb precaució, no? Perquè pues, és el mateix.
I defensa que no es pot plantejar un pla B perquè la magnitud del desplegament és molt gran a Barcelona.
L'altre gran protagonista de Sant Jordi és la rosa. Els floristes preveuen vendre en gairebé 7 milions, un milió més que l'any passat. Quina és la més regalada? Home, la vermella, Montse Martí.
La rosa vermella no té rival, tot i que a les parades se'n trobaran un any més de roses, grogues, blanques i blaves. I aquest any Mercabarna Flor assegura que s'han posat de moda formats més sostenibles, com regalar directament rosers en miniatura o els rosers Kokedama, que venen amb terra i recoberts amb molsa perquè durin més. El president de l'Associació d'Empresaris Majoristes de Mercabarna Flor, Miquel Batlle, explica que la rosa també pot aguantar forces dies si es tracta bé.
La rosa l'únic que vol és aigua fresca sempre, un tall cada dos dies, línies, amb esbiaix, perquè agafi més superfície per poder agafar l'aigua. I una cosa que sempre els dic, el pètal que hi ha davant, que és negre, no és un pètal que sigui dolent, senzillament és un pètal protector de la rosa, la que fa que la rosa obri més lenta o més ràpida si li treus. Per això a vegades em diuen el consell, jo ni la trauria.
De mitjana les roses costaran de 4 euros amunt. Gairebé totes les roses que es venen per Sant Jordi venen de fora, sobretot de Colòmbia, però també d'Holanda, Equador, i algunes vindran de València.
A Barcelona, l'epicentre de la Diada tornarà a ser la superilla literària del Passeig de Gràcia. Ara bé, aquest any compartirà protagonisme amb la Rambla i també aquí molt a prop del Palau Robert, els Jardiners de Gràcia, que recuperen parades de llibres i roses. I encara un altre canvi. Avui ens anirem a dormir sense saber, gràcies a Déu, el rànquing dels llibres més venuts, Maria Cusó.
Sí, a Barcelona ja es respira ambient de Sant Jordi. La superilla literària que s'estén per tot el Passeig de Gràcia, des de Gran Via, Diagonal i de Balmes a Pau Claris, és un anar i venir de llibreters, floristes i operaris que estan acabant d'instal·lar les parades, que estaran actives de 9 del matí a 9 del vespre. Tot i que hem de dir que ja hem vist els més matiners carregats de roses per les persones estimades. Aquí al centre s'instal·laren unes 300 parades que aquest any també s'estenen, com dèiem, per la Rambla, el lloc original on va néixer la festa a Barcelona. Allà l'ambient és més distès, hi ha unes 94 parades que s'estenen fins al mar i que estan espaiades per poder circular amb calma i evitar així les aglomeracions. Tot plegat implica que hi haurà talls a la circulació i, per tant, es recomana avui desplaçar-se en metro perquè sigui tot més fàcil. La festa també s'estendrà a 7 districtes de la ciutat i un centenar de llibreries posaran parada davant de la llibreria i que, per cert, com comentàveu, aquest any, en acabar la jornada no hi haurà aquell llistat dels llibres més venuts, però sí que es donaran a conèixer les tendències de quins són els llibres, els 5 llibres més venuts de cada gènere. El llistat de definitiu es donarà a conèixer d'aquí uns dies quan es faci el recompte definitiu.
A Girona, els llibres i les roses tornen al barri vell després d'anys desplaçats per la pandèmia del coronavirus a la Devesa. En canvi, les comarques del sud de la demarcació avui estan molt pendents del cel. Anem cap a Girona, Bàrbara Julve.
Sí, Sant Jordi ja llueix de nou al barri vell de Girona. Això sí, els papers, pel que fa a l'ubicació, s'han intercanviat. Aquest any, llibreters i floristes ocupen la plaça de Catalunya i les entitats sense ànim de lucre i les escoles s'han traslladat a la Rambla i també s'estenen com a novetat pel Pont de Pedra i el carrer Nou per evitar aglomeracions. En total, una dotzena de parades de flors i 25 parades de llibres que a aquesta hora enfeinats encara descarreguen novetats literàries i acaben de decorar les flors mentre arriben els primers compradors. Uns i altres es preparen per afrontar una jornada intensa, de moment amb jaquet i amb la mirada posada al cel. Si aquesta tarda el temps s'arroba protagonisme a les roses i els llibres, els llibreters i les floristes prefereixen no desplaçar-se en cap cas al Palau Firal. Tots s'han preparat en plàstics confiant que el temps aguanti. En això, però, l'Ajuntament hi tindrà l'última paraula.
A Tarragona, la Diada es concentrarà a la Rambla Nova, la ciutat, encara aquest Sant Jordi amb una crisi laboral sense precedents, amb els agents de la Guàrdia Urbana que es neguen a fer hores extra per protegir grans esdeveniments com el d'avui. Tot i això, des de l'Ajuntament ens diuen que la seguretat està plenament garantida. Esteve Giral.
Doncs si la Rambla Nova torna a ser aquest centre neuràlgic de la Diada a Tarragona, ja està pràcticament tot a punt. Darrers detalls, de fet, aquesta hora, els més matiners que ja comencen a comprar les primeres roses o a remenar els primers llibres. A les 9 obren la gran majoria de parades. Fins a les 9 del vespre hi haurà temps de comprar roses i llibres. Les parades repartides en aquests 4 trams de la Rambla Nova de Tarragona, des del monument dedicat a Roger de Llúria fins a la Font del Centenari, on es concentren aquí 13 parades de llibres i les 19 parades de roses. La resta de parades, fins a 137, déu-n'hi-do, d'entitats tarragonines i també dels partits polítics, cosa que no agrada a part del públic. Tot i la crisi de la Guàrdia Urbana, com deies, està garantit tot el dispositiu de mobilitat i de seguretat. De fet, ja veiem a la Guàrdia Urbana dirigint ara mateix el trànsit i garantint que tot funcioni avui en aquesta Diada de Sant Jordi aquí a Tarragona. Si plou, no hi ha pla B, però ara mateix, com ha anat explicant la Mònica al llarg d'aquest matí, no es preveuen pluges a les comarques de Tarragona. Cel ben blau, ben ras, una mica de fresqueta i, això sí, moltíssimes ganes aquí a Tarragona, com a tot Catalunya, de Diada de Sant Jordi.
Quina sort que teniu fresqueta, perquè aquí a Barcelona fot un fred que pela. A Lleida, l'Avinguda Francesc Macià i la Rambla Ferran acolliran les pràcticament 200 parades de llibreries, floristeries i entitats que avui ompliran la ciutat, Julen Andrés.
Les paradetes comencen a agafar forma. La ciutat de Lleida s'afronta la jornada amb molt bones expectatives. Avui es posa la cirereta 7 dies des de dilluns passat, tota una setmana de vendes de Sant Jordi. Hi ha molta presència lleidatana, fins a mig centenar de títols de ponent que van des de la novel·la negra fins als esports. Durant tot el dia s'han organitzat diferents activitats, com concerts, tallers de punt de llibre i no faltaran les firmes dels escriptors. A les 9 comença oficialment i fins a les 9 del vespre.
De tot plegat, escoltem en el comentari que signa el periodista i col·laborador del món RAC1, Miquel Bonet.
Avui et vull parlar tu, escriptor català. D'aquí una estona sortiràs del carrer, amb una rebaqueta i un paraigua, esperant que la previsió de la Mònica Usar sigui benigna, però també carregat de joia i d'il·lusió per una festa que, no saps ben bé per què, te la sents teva. Del teu llibre, escriptor, no n'han fet cap anunci a la tele i el Basté no en parlarà mai amb aquell entusiasme tan seu. De fet, no n'ha parlat gairebé ningú i ben mirat el Basté no sap ni qui ets. Però l'has escrit amb amor, escriptor, i t'has passat tot el cap de setmana assajant la signatura, perquè t'estimes la nostra Festa Nacional de la Cultura. Et passaràs el dia amunt i avall per Barcelona, escriptor, i en firmaràs amb sort mitja dotzena. Mentrestant, travessaràs riuades de gent àvida de lletra, faran cues llarguíssimes esperant ser atesos per algun mediàtic que t'asseuran al costat. L'odiaràs en secret, amb un somriure amarg i cordial. Seràs completament invisible, però no oblidis, amic escriptor. Sant Jordi, ets tu.
Però el Miquel Bonet també té un llibre. Després repassarem l'oferta literària i cultural d'aquest Sant Jordi, que torna a arribar molt carregat, però abans, canviant de tema, atenció a l'avís que Brussel·les ha llançat a TikTok. Europa redobla l'ofensiva contra la plataforma xinesa i amenaça de prohibir la nova aplicació que ha posat en marxa a França i Espanya, que es diu TikTok Lite. Fa uns dies explicaven que és una xarxa que recompensa els usuaris, bàsicament adolescents, a canvi de mirar els vídeos, compartir-los o seguir les instruccions que determina l'algoritme. Els experts, evidentment, han posat el crit al cel perquè entenen que multiplicarà els casos d'addiccions a les pantalles. I ara la Comissió Europea ha mogut peça. Les autoritats de Brussel·les estan d'acord que TikTok Like pot ser tòxic pels més joves i ha exigit garanties de seguretat a la companyia xinesa. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
Aquesta nova versió de TikTok de moment només ha arribat a Espanya i a França dins del territori europeu, però ja han encès totes les alarmes dins la Comissió Europea. L'aplicació, que contempla pagar fins a un euro diari i obtenir descomptes a altres plataformes com Amazon pel sol fet de veure vídeos, podria vulnerar la nova llei de serveis digitals, un text aprovat fa 6 mesos i que busca lluitar contra les males praxis, la desinformació i la protecció dels menors a les xarxes. Brussel·les ha donat 48 hores a TikTok perquè doni garanties de seguretat i fins al 3 de maig perquè faci modificacions. Si no, s'exposa a multes de fins al 5% de la facturació o, en un últim cas, fins i tot a la prohibició. Brussel·les veu tòxic el concepte de pagar per veure contingut i ho veu un risc, sobretot d'addicció, per la salut mental dels adolescents, públic que majoritàriament consumeix TikTok. La companyia s'ha defensat dient que aquests serveis no estaran disponibles per menors de 18 anys i que ja han posat certs límits a les visites diàries de vídeos.
Gràcies, Lluís. A les últimes hores, també al Regne Unit, l'aplicació que està al punt de mira és Grindr, que és aquesta plataforma de cites més popular entre el col·lectiu LGTBI. Resulta que, segons llegim el The Guardian, mig miler d'usuaris han denunciat la companyia que hi ha al darrere perquè hauria compartit el seu historial de malalties sexuals. Entre el 2018 i el 2020, Grindr hauria facilitat les dades personals de milers d'usuaris a empreses publicitàries. Una de les més sensibles, òbviament, seria la data de l'última prova del VIH, una de les informacions que els usuaris de l'aplicació poden, si volen, compartir el seu perfil. Grindr, en canvi, ho nega i assegura que compleix estrictament amb la normativa de protecció de dades. Ara el cas ja està en mans del Tribunal Superior de Londres. Aquesta setmana entrem de ple en la campanya electoral per les eleccions al Parlament del 12 de maig i avui tenim dues enquestes. Les publiquen El Periódico i El País i les dues donen la victòria a Salvador Illa però deixen un escenari molt fragmentat que fa molt complicada la governabilitat. El PSC obtindria entre 38 i 40 escons. Junts per Catalunya, amb Carles Puigdemont com a revulsiu, aniria clarament a l'alça i podria quedar segona amb entre 32 i 35 diputats. Per la seva banda, Esquerra baixaria, obtindria de 28 a 30, segons El Periódico, 26 a 29, segons El País. El PP, evidentment, creixeria molt, passaria dels 3 als 13 o 14, segons El Periódico, o a 11 a 13, segons El País. Vox podria baixar dels 11 que té ara fins als 8 o 9. Els comuns també baixarien de 8 a 6 o 7. I la CUP també aniria a la baixa, en tindria entre 4 i 6 segons el periòdico o entre 5 i 7 segons el país. Això que mentre Aliança Catalana podria aconseguir un diputat o quedar fora el límit del 3%. I Ciutadans desapareixeria. Aquests resultats només permetrien la suma independentista per la forquilla més alta, amb el suport o almenys l'abstenció de la CUP. El PSC també necessitaria Esquerra per governar, més dels comuns, i tampoc es podria repetir una maniobra com la de l'Ajuntament de Barcelona amb els vots dels comuns i del PP. Doncs bé, veient les dificultats que hi hauria al Parlament per aconseguir una majoria, Carles Puigdemont no descarta poder governar amb majoria simple. En una entrevista aquest matí al Punt Avui, el candidat de Junts aposta per intentar governar amb el suport com a mínim d'Esquerra, encara que els partits independentistes no aconsegueixin superar els 68 diputats.
Si hi ha una majoria, fins i tot una majoria, li diré una majoria simple però prou sòlida, hem de poder intentar governar. Escolti'm, s'ha governat Catalunya amb un grup parlamentari amb 33 diputats. Home, jo crec que l'independentisme sumarà bastants més que això. I per tant, ens acostarem, si no tenim majoria sòlida, ens acostarem molt. Jo crec que no podem perdre aquesta oportunitat.
Mentrestant, Esquerra critica l'egoisme de Junts. Oriol Junqueras diu al diari Ara que no es pot refer la unitat independentista amb qui no treballa pel país, diu.
La unitat es construirà al voltant del que el país necessita, no al voltant de l'egoisme d'algú que vota en contra d'allò que és bo pel país. I, per tant, com que pels seus fets els coneixereu, a mi em sembla que és evident que és millor uns bons pressupostos que uns mals pressupostos. És millor ser responsable quan estàs a govern que abandonar el govern. És millor recolzar la negociació per treure la gent de la presó, per suprimir el delicte de sedició, per fer l'amnistia, que posar pals a les rodes.
I enquestes i entrevistes a banda, i a només 3 dies perquè comenci la campanya per les eleccions del 12 de maig, avui totes les formacions aprofitaran la diada per desfilar pel centre de Barcelona i intentar esgarrapar alguns vots. L'epicentre, la Rambla Catalunya. Allà, qui vulgui, veurà totes les paradetes dels partits. Laia Colomer.
Sí, tot i que la campanya pel 12 de maig comença a la mitjanit de dijous a divendres, fa dies i fins i tot setmanes que els partits han engegat tota la maquinària i avui Sant Jordi posen tota la carn a la graella. Aquest matí els líders dels partits passejaran amunt i avall per Rambla Catalunya i faran precampanya des de les paradetes dels seus partits. I seran Salvador Illa, Oriol Junqueras, Laia Estrada, Jéssica Albiach, Carlos Carrizosa, Ignacio Garriga, també Alejandro Fernández, que ho farà acompanyat del president del PP, Alberto Núñez Feijóo. Pel que fa Junts, aquest matí serà la presidenta del Parlament, Anna R. Carles Puigdemont, a reserva per la tarda a les 5, presentarà un llibre que publica justament avui, Retornem-hi, que és un recull de les seves últimes conferències. I també la tarda els comuns tenen convidats, rebran la visita de la vicepresidenta espanyola i ministra de Treball, Yolanda Díaz, i també la del ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
I també, coincidint amb Sant Jordi, Clara Ponsatí i Jordi Graupera presenten aquesta tarda el projecte polític de l'hora. Ho faran al Teatre Borràs de Barcelona i recordem que per assistir s'ha pagat 10 euros d'entrada. De moment, les principals propostes que han fet han estat sobre el català, incloent-hi la polèmica doble xarxa educativa. Joel Penya.
Quan Jordi Graupera i Clara Ponsatí van anunciar la creació de l'hora, van fixar el dia de Sant Jordi per presentar el partit. Llavors, el dubte era si arribarien a presentar-se per les eleccions europees del 9 de juny, però la convocatòria d'eleccions ho ha fet accelerar tot. Aquesta tarda faran dues sessions per desgranar l'ideari del partit. La primera serà a 7:15 de la tarda i les entrades estan esgotades. La segona a 9:15 del vespre. Amb les eleccions del 12 de maig també han avançat la primera de les seves propostes polítiques, posar fi a l'actual sistema d'immersió lingüística i desdoblar la xarxa educativa. És a dir, fer que hi hagi escoles exclusivament en català i d'altres que continuïn com fins ara. Un altre moviment que ha fet el partit previ a la presentació d'aquesta tarda ha estat fer fitxatges mediàtics, entre ells el de Joel Joan, que anirà desè a la llista del partit i aquesta tarda participarà en les conferències. També ho farà la periodista i escriptora Anna Ponsoda.
I qui també ha presentat noves propostes per fomentar l'ús del català és la CUP, que aposta per crear una discografia pública i una agència de traducció i doblatge. Són dues de les mesures més cridaneres del decàleg que han fet públic i que busca millorar la situació del català. Asseguren que la cultura és bàsica per la llengua i incentivar-la des de la Generalitat en facilitarà la creació, Joel.
De les 10 mesures que planteja la CUP, una bona part van encarades a blindar el català a totes les etapes educatives, des d'infantil fins als estudis superiors. Tot i això, els cupaires també creuen que fomentar la creació musical en català és una manera de fer atractiva la llengua. El número 5 de la CUP per Barcelona, David Caño, considera que fer una discogràfica pública ajudarà els músics a esquivar els interessos de les empreses privades.
Que les produccions pròpies musicals no només depenguin de la tecnològiques de l'empresa, no? De les indústries culturals, sinó que sigui un pilar de país i, per tant, fer una música en català o fer qualsevol producció audiovisual creativa en català ha de tenir una discogràfica pública.
Les altres mesures són crear una conselleria de la llengua, fer classes de català a tothom que arribi a Catalunya i incloure clàusules lingüístiques a l'hora de fer licitacions o donar subvencions.
Per cert, que la Junta Electoral de Barcelona ha obligat la Pompeu Fabra, a la universitat, a incloure Vox en un debat sobre les eleccions catalanes. La Junta diu que no hi ha cap criteri per excloure'ls perquè l'associació forma part de la universitat i, per tant, ha de seguir els seus criteris de pluralisme. I encara sobre el 12M, els enquestadors del CIS, el Centre d'Estudis Sociològics Espanyols, no permet respondre en català una enquesta sobre les eleccions catalanes. És el que han denunciat diversos usuaris a les xarxes i ha pogut també comprovar en VilaWeb. I un últim apunt relacionat amb la política catalana, perquè Xavier García Albiol ha passat la nit ingressat a l'Hospital de Badalona. Ell mateix ha explicat a les xarxes que té un petit problema cardíac, diu que a partir d'ara haurà de baixar una mica el ritme, però que podrà fer vida normal. Doncs ja ho sap Xavier García Albiol el que toca. Molta salut. Són les 8:25. El gol fantasma de Lamine Yamal, el Santiago Bernabéu, continua portant cua. L'emprenyament del Barça és molt gros perquè considera que la pilota va clarament entrar i, davant d'això, el comitè d'àrbitres ha fet públic els àudios entre l'àrbitre del camp, César Sotogrado, i el VAR. La conclusió és que, tot i les més de 30 càmeres que hi havia al Bernabéu, cap d'elles va captar una imatge prou bona per saber si el gol de Lamine Yamal era avàlid o no. Ara bé, segons hem explicat aquí al Món RQ des de les 6 del matí, sembla que falta una càmera, que o no hi és la càmera o no va funcionar, que és una càmera que hauria d'estar posada amb un dels pals de la porteria, una càmera petita, o bé amb un corna, que és la part que a l'esquerra del porter l'únic del Real Madrid no es veu. O sigui, fixeu-vos que es veu la part de la dreta, però no la part de l'esquerra. Doncs bé, sembla que faltaria aquesta càmera. En els àudios publicats per la Federació, que no vol dir que la càmera estigui espatllada, sinó que potser no hi és, no hi era. En els àudios publicats per la Federació Espanyola apareix el de just després del gol fantasma de Yamal. En la conversa se sent com Sotogrado deixa la decisió en mans del VAR i com, des del VAR, admeten que no tenen cap imatge que demostri si la pilota entra o no. També se sent Sotogrado dient a Gundogan que la Lliga no té tecnologia de gol quan el jugador li demanava si no li havia vibrat el rellotge.
Hostias! La pilota de todo. Corre. ¿Qué es?
Vamos a chequear, César. Espera un poquito, Iñi.
We wait for the VAR. We are checking. No, it's no goal technology. No goal technology.
Nos está parando el cuerpo, nos está tapando el cuerpo del... ¿Vale? Espera un segundo.
No tenemos nada de prisa. Es una decisión muy importante.
César.
Dime.
Vamos a reanudar cosa que de esquina. No tenemos ninguna evidencia de que el balón no haya entrado.
La federació va penjar aquest àudio com a resposta a un torcebràs que unes hores abans havia fet Joan Laporta a l'arbitratge. En un missatge als canals del Barça, el president anunciava que si troben alguna presa que confirmi que el gol de Yamal era vàlid, impugnaran el partit.
Si un cop analitzada aquesta documentació, el club entén que es va produir un error en l'apreciació de la jugada, en cas de confirmar-se que va ser un gol legal, anirem més enllà i demanarem la repetició del partit tal i com ha passat en un encontre d'àmbit europeu per error del VAR.
La porta refereix a un partit de la Lliga de Bèlgica, d'entrada s'havia de repetir, però el Tribunal d'Arbitratge Esportiu va acabar desestimant. Al Bernabéu hi va haver més jugades polèmiques, sobretot una, la del penal de Cubarsí, a Lucas Vázquez. En la repetició es veu clarament com el defensa del Madrid sembla que també busca el contacte en Cubarsí. Doncs bé, des del VAR ho van revisar i van confirmar que hi havia penal.
Tancadilla! Tancadilla! Tancadilla!
Penalti confirmado, dame otra imagen. Dame otra imagen, dame la GLT. La GLT sí le sale. Quizá no, esta, este. Suéltamela, vale. Penalti confirmado, vamos a chequearla.
Tancadilla, tancadilla. I tot plegat, l'endemà de saber que Xavi Hernández està obert a continuar com a entrenador del Barça la temporada vinent. No hi ha data per la reunió que ha demanat amb Joan Laporta, amb Deco, però fons del Barça han admès a RQ que serà molt aviat, Marta Ramon.
Xavi es planteja seriosament continuar, però abans creu que s'han de parlar moltes coses. Per això vol asseure's amb la cúpula esportiva, amb el president Joan Laporta al capdavant, per analitzar bé la possibilitat de complir el seu contracte ampliat fins al 2025, amb opció allargar-lo fins al 2026. L'entrenador va anunciar el 27 de gener que plegaria al final de la temporada, però els últims dies s'ha estat replantejant la seva decisió per la reacció dels jugadors a la Champions i perquè creu que encara pot ajudar més el club. Aquí Laporta i el vicepresident Rafa Juste hi juguen un paper molt important perquè han apostat molt per ell i han confiat en fer-lo canviar d'opinió amb molta insistència. L'entrenador, però, vol garanties que podrà millorar l'equip. No cal dir que Bernardo Silva continua sent el seu gran objectiu per fer un salt endavant qualitatiu i també veu imprescindible reforçar-se amb un pivot. Per això és tan important aquesta reunió que tindran, per saber com queden les regles del joc amb un Deco que veu extremadament complicat poder fer grans fitxatges en el context econòmic difícil de l'entitat, context que Xavi coneix perfectament. Per al president Laporta, Xavi és l'opció número 1 i també, us ho hem explicat a RAC1, Rafa Márquez és l'alternativa preferida en cas que no es posin d'acord amb el de Terrassa.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que afirma el cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García.
Matchpoint és una de les millors pel·lícules de Woody Allen dels últims 20 anys. La pel·li, que podeu veure a Prime Video i Movistar, parla sobre l'atzar a la vida i com tot pot dependre de cap a quin costat cau una pilota de tennis després d'impactar la xarxa. Amb el Real Madrid, la història hauria acabat a la primera escena i sense cap suspens, perquè ja se sap que passi el que passi, el Bernabéu, la pilota, sempre acaba caient del mateix costat. I si això és ben cert, també és que el Barça no va perdre la Lliga diumenge per un gol fantasma, ni pels errors arbitrals de Getafe, també amb Sotogrado, ni de Granada, ni de Vallecas, ni fins i tot els del clàssic de la primera volta. No, el Barça, Xavi no ha sabut competir en els moments clau, no ha sabut tenir ofici ni a la banqueta ni al terreny de joc. Té una plantilla curta, amb molts punts inexperta, i els fitxatges, excepte Gundogan, han estat molt per sota del que s'esperava d'ells. I és per això i perquè ja ho anunciaron el seu dia que Xavi hauria de deixar de ser l'entrenador del Barça. Però això no passarà. Per què? Doncs perquè la seva continuïtat satisfà totes les parts. El club no té un duro per portar un entrenador de primer nivell amb experiència i tampoc té una alternativa, un pla B de garanties. Ara el que cal lligar és el discurs públic de com continua un entrenador que ja ha dit que plegava i una junta que el va mantenir fins a final de temporada només perquè es tractava d'una llegenda del club. Per si de cas, ahir ja vam viure una primera entrega, una reacció sobreactuada de l'arbitratge al Clàssic demanant una repetició del partit que no arribarà mai.
Gràcies, Joan Lluís. I aquí som a la resta dels esports amb Repsol. Es va tancar la jornada 32 de primera, Sevilla 2, Mallorca 1. Els andalusos s'allunyen del descens i ja tenen 12 punts de marge sobre la zona baixa. Itàlia, l'Inter de Milà s'ha proclamat campió de Lliga després de guanyar 2-1 al Milan. I Anglaterra, avui a les 9, l'Arsenal rep el Chelsea en un partit clau en la lluita per la Lliga. L'Arsenal i el Liverpool són líders de la Premier, amb un punt més que el City, però tots dos tenen un partit més que els de Pep Guardiola. Caetana Bonmatí continua col·leccionant guardons. L'últim, el Premi Laureus a la millor esportista de la temporada. El millor, Novak Djokovic. I el revelació, el futbolista del Madrid, Bellingham. I als Estats Units, Jordi Fernández fa història i és oficialment el nou entrenador dels Brooklyn Nets. Ens en feien ressò fa uns dies, el primer català o espanyol que dirigeix una franquícia a la NBA amb només 41 anys. Actualment també seleccionador del Canadà, Dani Aguilar.
Quan Jordi Fernández, amb 23 anys, va agafar les maletes per anar als Estats Units aprofundint l'aprenentatge del bàsquet, ho va fer sense res a perdre, però sense cap privilegi. Va acabar entrenant professionals durant les seves vacances. Ara bé, ràpidament, un bàsquet que ara abraça el talent internacional, però que abans era molt més autàrquic, va veure en ell llum. Superant les barreres que implica ser de fora, va poder entrar a la NBA via Cleveland. Va treballar amb LeBron, amb Jokic a Denver, i de la mà de Mike Brown va fer el salt a primer assistent als Kings. I mentre creixia sense fer soroll, tan discret com respectat i valorat portes endins, esclatava com a entrenador amb un bronze mundial amb el Canadà contra els Estats Units. I allà, entre els focus del reconeixement global, la humilitat el retornava a casa.
Porto treballant durant 15 anys a la NBA, però jo vaig néixer i créixer a un lloc prop de Barcelona. No sé si el coneixeu, és Badalona. És una de les millors ciutats de bàsquet del món, amb grans jugadors i entrenadors, i vaig viure allà fins als 26 anys abans de marxar cap a la NBA.
Ara passa la història per ser el primer català, atenció, terçó europeu, com a entrenador en cap d'una franquícia NBA, mèrit que és molt difícil de calibrar, però que es troba entre les majors cotes assolides mai pel nostre bàsquet.
Quin bo que fa! Et ve de gust anar en una terrassa?
Oh, i tant! Això sí, abans passem per Repsol, que vull unes ulleres de sol Sun Planet. Ens ve de camí i ens faran falta segur.
Doncs no perdem temps, que es fa fosc.
Ara, a les estacions de servei de Repsol, t'endús unes ulleres de sol exclusives de la nova col·lecció Sun Planet per només 7,95 euros. I un cordó de regal. Vine i aconsegueix les teves. N'hi ha de 6 models diferents per triar. Més informació a Repsol.es.
Són les 8 i 33 minuts, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Deixeu-me dir una cosa, si no rebento. Tota la gent que vingui aquí al Palau Robert, sisplau, que vingui amb mantes i colxes i juegos de cama, la mallorquina tire fama, perquè fot un fred De debò que feia temps, la gent fa que sigui amb el cap. Enhorabona per poder moure el cap, perquè és notícia que la gent pugui moure el cap, perquè estem aquí com un frigodedo. És al·lucinant el fred que fa. O sigui, jo no tenia, he de dir, que no tenia aquesta sensació de fred des de feia molts mesos a Barcelona. Molts mesos. És cert, estem aquí en una zona convoiada on corre el tiravelo, per tant, és bastant probable que faci més fred. També és bona notícia que d'aquí poca estona el sol ja arribarà fins aquí. Per tant, tots aquells que vingueu, que aneu abrigadets, enhorabona a tota la gent, la trentena, quarantena de persones que ens acompanyen aquí ara, perquè tenen molt mèrit, realment tenen molt mèrit. A Madrid, mentrestant, la primera sessió de les comissions d'investigació del Congrés i del Senat, que investiga l'anomenat cas Coldo, s'ha convertit en un autèntic ball de bastons. En un sol dia van compareixer el suposat cervell de la trama corrupta de compra-venda de mascaretes, Coldo García, i el ministre de Sanitat de l'època, Salvador Illa. Els partits de l'oposició van intentar enfangar-lo a l'escàndol per perjudicar la seva candidatura a la presidència de la Generalitat, però Salvador Illa, com ja va fer la setmana passada aquí al Món RQ, va negar per activa i per passiva tenir cap relació amb aquest home o amb cap dels suposats implicats. L'exministre de Sanitat assegura que tan sols es va reunir un cop en què va ser assessor del ministre José Luis Ábalos, però deixa clar que no hi va tancar cap mena d'acord per comprar mascaretes.
Y no tuve ninguna relación directa con ninguna de las empresas de las que
usted... Ni nadie de su equipo, nadie.
Vi en el ministerio una sola vez al señor Coldo García, le indiqué cuál era el procedimiento y que se dirigiera a los técnicos, y el resultado del equipo es que no contrató nada. Esto es lo único, el único contacto que yo he tenido con este señor.
La compareixença d'Illa pel cas Coldo amenaçava d'incidir en la precampanya electoral de les eleccions del Parlament, però el candidat ara del PSC se'n va sortir molt bé i Illa assegura que té les mans netes i es desmarca de qualsevol trip i joc amb les comandes de mascaretes durant la pandèmia del coronavirus. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, Salvador Illa vol esvair qualsevol dubte i garanteix que no té res a veure amb el cas Coldo. De fet, assegura que van mirar amb lupa tots els contractes de mascaretes.
Muchas de estas propuestas eran realizadas aparentemente por oportunistas y advenedizos. En varias ocasiones, los precios eran desproporcionados e incluso algunas ofertas se consideraron directamente como intentos de estafa.
Illa treu ferro a la seva figura de ministre, diu que va firmar com a molt 7 o 8 contractes i lamenta que algú fes negoci amb la pandèmia.
El Ministerio de Sanidad actuó de manera prudente. Hoy, más de 4 años después, sabemos con más conocimiento de causa que actuamos de forma correcta, aunque hubo gente, unos pocos, que s'aprovecharon d'aquella situació.
L'exministre avala que els contractes s'impulsessin a correcuita, assegura que era imprescindible per salvar vides.
Yo haría autocrítica de muchas cosas, pero en concreto de los procedimientos de compra. Viviendo lo que yo viví, la necessitat imperiosa que havia de material de protecció, li asseguro que el que procedia era aplicar-lo com ho hicimos.
Illa, per cert, va entregar al Congrés un informe de 32 pàgines on es detallen tots els contractes del Ministeri.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa la periodista i col·laboradora del Món RQ, Estefania Molina.
Les comissions de Congrés i Senat pels casos de les mascaretes en pandèmia transcorren sense cap mena de sorpresa. I és que el candidat del PSC, Salvador Illa, va desfilar per la cambra baixa on va defensar l'honorabilitat del seu ministeri. Tot i haver parlat amb Coldo, va afirmar que no havien subscrit cap contracte amb ell. Així que l'independentisme va trobar la seva finestra d'oportunitat per llançar la campanya catalana. Sobretot en el cas d'Esquerra Republicana, ja que Gabriel Rufián va ser duríssim per allò que s'han de desmarcar dels socialistes després d'haver pactat amb ells. En definitiva, aquestes comissions només serveixen per nutrir relats polítics. Però és que al seu torn, a la cambra alta, Coldo García, la persona presumptament més important de la trama, es va agafar el seu dret de no declarar allò que l'incrimini o li vagi en contra, ja que el seu cas està judicialitzat. És a dir, un xou, un malbaratament de recursos que PP i PSOE només han muntat per allò de "i tu més" i per expulsar-se les responsabilitats a davant dels seus electorats.
Per cert, avui, com dèiem, d'aquí una mica més de mitja hora, parlarem de la situació del que ha passat a les eleccions a Euskadi, després de la Fireta, de la trencadissa de l'esquerra, de molts altres temes, com l'amnistia o les negociacions amb l'independentisme amb qui va ser president del govern d'Espanya, José Luis Rodríguez Zapatero. Ha estat una figura clau per acostar les posicions entre l'independentisme i el PSOE de cara a l'investidura de Pedro Sánchez. Ha estat clau pels indults. Ha estat clau per la llei d'amnistia. De fet, s'ha convertit en un dels homes de màxima confiança de Pedro Sánchez. Parlarem amb ell, aprofitant que és a Barcelona aquest Sant Jordi, per presentar un nou llibre que es diu Cròniques de l'Espanya que dialoga, que és un compendi de les converses que ha fet Zapatero amb el periodista de La Vanguardia i col·laborador del Món RQ, Màrius Carol. Els dos van presentar el llibre ahir al vespre al centre al Cercle d'Economia i Zapatero va deixar caure que encara hi ha moltes coses per explicar del final d'ETA. Adrià Santasusagna.
Unes paraules críptiques, enigmàtiques de Zapatero sobre el final d'ETA. L'expresident espanyol diu que se sabrà tot de com es va gestar la rendició de la banda terrorista i va demanar a l'Esquerra Abertzale que faci més passes endavant.
Se cuentan cosas que no se han contado. Y no las he contado todas, pero todas se sabrán. Todas se sabrán. Porque precisamente lo que no se sabe, que es muy decisivo, porque es la parte final, final, lo único que representa es una puesta en valor de la solución pacífica de los conflictos, de las mediaciones.
Zapatero també es va referir a les eleccions del 12 de maig. Espera que passi el que passi, no trontolli l'estabilitat a Espanya i que tots els partits segueixin compromesos a resoldre el conflicte polític.
Per cert, que el jutge que investiga aquesta suposada trama russa del procés, Joaquín Aguirre, rebutja l'escorta dels Mossos i reclama que ho faci o la Guàrdia Civil o la policia espanyola. No fos cas, això després d'haver rebut la setmana passada al seu despatx un paquet amb una bomba falsa. Fonts properes al magistrat consideren que la protecció dels Mossos podria interferir en la investigació que mira de determinar els presumptes vincles de la Generalitat amb el Kremlin. El motiu que dona Aguirre és que, com que els Mossos depenen de la Generalitat, no són de fiar. El jutge ha demanat aquest canvi d'escorta en una carta que ha enviat al Consell General del Poder Judicial. 20 minuts i les 9 a Tailàndia, en el judici contra Daniel Sancho, metges forenses han explicat que les restes que s'han trobat del cos d'Edwin Arrieta tenen marques d'un impacte amb un objecte contundent. Així ho expliquen fonts jurídiques presents a la sala de vistes on s'està fent el judici. Això enmig de la polèmica per un informe de la policia, un informe nou en què consta la troballa d'un tòrax, una part del cos que seria clau per determinar la mort d'aquest home. Ara bé, no hi ha cap informe mèdic sobre cap tòrax i, segons els forenses, mai no s'ha analitzat. Anem en directe a la Cort Provincial de Samui, a Tailàndia, amb l'enviada especial de RAC1, Mar Poyato.
Avui acabaran de declarar tots els testimonis que ha proposat la Fiscalia. Aquesta tarda ho farà el policia que va interrogar Daniel Sancho quan el van detenir, i al matí ho han fet dos metges forenses que asseguren que Edwin Arrieta tenia un impacte al cos fet amb un objecte contundent. Ara bé, la defensa espanyola de la víctima assegura que una de les parts clau, el tòrax, continua desapareguda malgrat les darreres informacions que s'han fet públiques.
La policia, quan encuentra la bolsa en donde aparece el cráneo y las manos de Edwin, anuncian a sus compañeros de Policía Nacional que aparece ser encontrado una bolsa con restos humanos en donde podría estar el tórax. Sin embargo, nunca hay ningún informe policial en donde aparece un tórax.
Són paraules de l'advocat Juan Gonzalo Ospina. La sessió d'avui serà curta. Demà declararà l'advocat espanyol dels Arrieta en representació de la família. Un fet insòlid, ja que un lletrat està adoptant el paper de testimoni. I és molt probable que Daniel Sancho ja declari demà a la tarda.
I al Regne Unit, aquesta matinada, el Parlament Britànic ha aprovat les deportacions de refugiats a Ruanda. La Cambra dels Lords ha donat finalment llum verda al polèmic projecte del govern de Rishi Sunak després de mesos de molt debat i moltes crítiques. A partir d'ara, el Regne Unit, doncs, podrà deportar a Ruanda tots aquells immigrants que entrin il·legalment. La nova llei té com a objectiu frenar l'arribada de demandants d'asil a través del canal de la Mànega. I Rússia estaria fent servir una arma electrònica secreta per desorientar avions i vaixells a prop de les seves fronteres. Llegim al Daily Mail que s'han registrat milers de vols afectats per la falsificació en el seu sistema GPS, i això ha provocat embussos a l'espai aeri. L'arma, que tindria la seva seu en una base militar de Kaliningrad, interfereix amb els sistemes de comunicació i usa senyals falsos que fan que els pilots pensin que l'avió es troba en una ubicació diferent de la real. Bueno, per cert, que segur que us heu trobat moltes vegades que quan voleu accedir a alguna pàgina web us apareix un requadre com si fos un puzzle que diu: demostra que no ets un robot. I et demana, per exemple, que indiquis a quines fotos... O sigui, el més normal és que diguis semàfors, motos, un pont, camions. Doncs potser algun ja ho haureu notat, però aquesta prova per demostrar que ets una persona humana i no un robot és cada vegada més complicada. I atenció, perquè avui llegim el The Wall Street Journal que encara ho serà més. Per què? Doncs perquè cada vegada hi ha més sistemes informàtics que saben driblar aquestes proves. Algunes pàgines et fan identificar com a humà per evitar que entrin bots o programes automatitzats, i ara, per assegurar-se que continua sent així, el Wall Street Journal explica que els webs s'han d'adaptar i dissenyar caselles de "no sóc un robot" més complexes. Per tant, ens faran fer més coses. Per exemple, girar un objecte i encaixar-lo o ajuntar peces d'un trencaclosques. Així doncs, paciència i molts ànims. 8 i 48 minuts. Continuem els apunts aquí al Món RAC1 des del Palau Robert de Barcelona. Recordeu, avui celebrem el Sant Jordi com cada any. Ho intentem fer des del Palau Robert si l'autoritat ho permet i el temps ens acompanya. I de fet, a fe de Déu, que avui el temps aquest matí ens acompanya i aquí al Palau Robert més, perquè he de dir que malgrat el fred que fa molt fred, és veritat que el sol cada vegada agafa més protagonisme i aviat el tindrem acompanyant-nos aquí en aquest Palau Robert, on seguirà després la competència a partir de les 12, el vostè primer a partir de la 1 i a la tarda la versió RAC1. Avui recordem aquí al Palau Robert, d'aquí uns moments, Isabel García Pagán, Màrius Carol, Ernest Folk, Mònica Hernández, José Luis Rodríguez Zapatero, les Tresines, Regina Rodríguez Sirvent, Eva Baltasar, els Amics de les Arts cantant, Abril Zamora, el Boyan Kirkich, la Julieta cantant i també els Tiets. Tots ells aquí al Món RAC1 fins a les 12 en punt del migdia. I mentrestant, això passa aquí, als Estats Units, el judici contra Donald Trump continua avui a Nova York amb la de la declaració d'un dels testimonis, un editor que hauria comprat exclusives contra Trump per suprimir informacions negatives contra ell. Els advocats de Trump i el fiscal han posat les cartes sobre la taula i en la primera sessió del judici van pintar una imatge ben diferent dels pagaments presumptament il·legals per silenciar una relació il·lícita de Donald Trump amb una actriu porno. La fiscalia va obrir foc contra Trump i va acusar-lo de voler tapar l'escàndol i d'orquestrar un pla criminal per corrompre les eleccions del 2016. Corresponsal de RAC1 a Nova York, que és on s'està fent aquest judici, Marc Tió.
La fiscalia considera que els 34 pagaments fets a l'aleshores advocat de Trump per comprar el silenci de l'actriu Stormy Daniels són part d'una estratègia per influir en les eleccions que va acabar guanyant el 2016. L'acusació considera l'editor d'un tabloide que declararà avui l'artífex de silenciar històries que poguessin perjudicar l'expresident. En canvi, la seva defensa no veu res d'il·legal en els pagaments i asseguren que Trump no hi va tenir res a veure. El judici no és televisat, però el jutge ha acceptat fer públiques les transcripcions de l'assassinat un cop acabat el dia. A la sortida de la primera jornada, Trump es va tornar a presentar com una víctima política.
Soc el candidat líder. Guanyo a Biden, he guanyat els republicans i ja tinc la nominació. I tot això només és una excusa per treure'm de la campanya. Només per pagar uns xecs a un advocat. Ara mateix hauria d'estar a molts llocs fent campanya i em tenen assegut aquí en un procés que durarà setmanes. És molt injust.
Trump va fer cara llarga a la sortida del tribunal en veure només un petit grup de simpatitzants. Avui també l'espera la decisió del jutge sobre si el penalitza per violar la prohibició de criticar els testimonis a les xarxes socials.
A França, la policia investiga els trets contra un cantant d'origen nord-català que es diu Kenji Girac com un possible intent d'homicidi voluntari. A hores d'ara, Girac està estable fora de perilla. Us explicaven que li havien disparat en una àrea de servei que estava molt greu. Primer es va pensar que podia haver estat víctima d'un tret accidental, però els agents han canviat de parer. Potser pel nom no el coneixereu, però és l'autor d'aquesta cançó. No me mires más. Aquesta altra. Girac viu a prop de Bordeus en una caravana. De fet, malgrat l'èxit que va aconseguir el 2014, guanyant el concurs de la Voz a França, sempre ha mantingut un estil de vida seminòmada com a part de la comunitat gitana. Un enginyer aeronàutic de Lleó s'ha convertit en el tercer astronauta espanyol que podria viatjar a l'espai. Es diu Pablo Álvarez i s'ha anat preparant durant 2 anys a l'Agència Espacial Europea, Colònia. Ara bé, abans de poder fer la seva primera missió, ha de passar una nova fase d'aprenentatge. Quan l'hagi completat, estarà preparat per veure les estrelles de prop. Fins ara, només un ha aconseguit, l'exministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque, i l'hispano-nord-americà, Miguel Ángel López Alegría. Tal com vam explicar fa 15 dies, i ho va fer el conseller David Mascort aquí al Món RAC1, les dades de les 5 ciutats més poblades de Catalunya demostren que vam consumir menys aigua que mai durant un mes de març. Barcelona, per exemple, va gastar 153 litres per habitant i dia, 19 menys que fa un any. Això sí, les dades que ara us avança RAC1 també indiquen que encara hi ha un 27% dels municipis en situació d'emergència que superen els topalls o del Martínez.
Els esforços de la ciutadania i de les administracions per reduir el consum d'aigua continuen notant-se les dades oficials de l'Agència Catalana de l'Aigua. Segons l'última actualització corresponent al consum de març, publicada ahir, les 5 ciutats amb més habitants del país van registrar la despesa més baixa d'aigua des que que el govern en controla els consums. A més dels 153 litres per habitant i dia de la ciutat de Barcelona, destaquen els 137 de l'Hospitalet de Llobregat, els 138 de Badalona, els 144 de Sabadell i també els 163 de Terrassa. En tots els casos es tracta de consums molt per sota dels 200 litres per habitant i dia que s'estableixen com a màxim en situació d'emergència. En canvi, qui sí que incompleix encara els topalls són 64 dels 239 municipis que es troben en alguna fase de l'emergència. I entre els que tenen un consum més elevat hi ha Begú, Guardiola de Berguedà, Gualta o la Bisbal d'Empordà, que superen els 350 litres per habitant i dia.
La sequera precisament ha obligat el grup Freixenet a presentar un ERTO que afectarà 615 treballadors, que és un 80% de la plantilla. Segons Freixenet, ja fa 3 anys que la producció ha caigut en picat per culpa de la sequera que afecta les vinyes. Ara bé, l'any passat els ingressos de la companyia van augmentar un 4,1%. Com tots els anys, la tradicional festa literària que organitza La Vanguardia va donar ahir el tret de sortida a Sant Jordi. En aquesta ocasió, el protagonisme va ser, com sempre, pel temps. De fet, els ruixats d'ahir al vespre ja van obligar a canviar els plans de la festa. En parlava el director del diari, Jordi Juan, aquí a RAC1.
El que espero és que es venguin molts llibres, la gent estigui molt contenta i que no plogui. A partir de demà passat, que plogui molt, perquè necessitem que plogui molt. La festa està molt bé, estem molt contents, però, clar, no ha quedat tot el bé que podia quedar perquè no m'ha pogut aprofitar la terrassa.
S'hi van aplegar molts dels autors que avui firmaran més llibres, com Eva Baltasar, Regina Rodríguez Sirvent, Ramon Gené, Clara Caraltó o Jordi Puntí. Això sí, la festa no va acabar massa tard perquè la majoria, com la nit de Reis, havien d'anar a dormir d'hora. Marina Arbós.
Molts escriptors tenen aquesta cita marcada al calendari. Ja s'ha convertit en un punt de trobada per algunes de les cares més conegudes del món literari el dia abans de Sant Jordi. Avui la majoria es passaran el dia del carrer signant llibres. Això sí, els nervis habituals de qualsevol diada s'hi afegeix la por a que plogui. Ho deien a RAC1 les escriptores Regina Rodríguez i Clara Caraltó.
Sí, és el meu segon, però no deixa de que estic igual entusiasmada que l'any passat.
Tinc moltes ganes i és un moment molt bonic perquè doncs ve gent que t'ha llegit o que té ganes de llegir-te. Espero que no plogui. He anat mirant les previsions, però si plou, doncs mira, ens haurem d'adaptar, ves?
Sobre el fet que aquest any no es publiqui el rànquing dels llibres més venuts, sinó que una tendència, la majoria d'autors ho veuen amb bons ulls. En parlava l'escriptor i col·laborador del Món a RAC1, Manuel Javois.
Los mejores y los peores nunca es una buena solución para categorías artísticas o para categorías literarias. Si sabe quién puede ser el mejor en una carrera de 100 metros lisos, pero no se puede saber quién es el mejor escribiendo, quién es el mejor pintando, quién es el mejor componiendo. Yo creo que esas cuestiones ya no nos atañen a nosotros. Más que nada porque la cultura es muy difícil de medirla al peso.
A la festa també hi eren l'expresident espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, que aquest any treu llibre, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Per cert, que entre els llibres que podeu comprar avui, o quan vulgueu, n'hi ha uns quants de gent de treballadors o col·laboradors de programes de RAC1. La Mònica Usart, el Màrius Carol, que publica Zapatero, crònica de l'Espanya que dialoga, editat per l'Ernest Folch, David Fernández, que ve d'un llibre que es diu No robaràs, Ferran Casas, que ha coescrit Espanya no es toca, i Javier Melero, que va publicar Fràgil virtut. Del vostè primer tenim oferta a les mans al Paradís crema d'en Pol Guasch, Adolescentes en transición, de Noemí Parra, Miquel Misser, Estimada Gis, de Sílvia Soler, Per què no es queden a l'Àfrica, de Jaume Portell, Aterrizaré en el mundo, d'Abraham Jiménez, Com una mosca enganxada a la mel, d'Eloi Creus, i Ponte a punto para el antirracismo, de Desiree Belalobede. De la versió RAC1 treuen llibre en Sergi Pàmies, a les dues seran les tres, Xavier Guix amb El problema de ser demasiado bueno, Dani Arbós amb Les males decisions, Ernesto Kaiser amb Operación Jaque Mate, Enric Julián amb Espanya, El pacto y la fúria, o Ramon Gené amb Història d'un piano. Del 9C trobareu Com un batec en un micròfon, un magnífic llibre de la Clara Caraltó, molt recomanable. L'aire de les coses, l'espinàs que va néixer el dia que va morir, de Pep Antoni Roig. En conclusió, un retrat de Xavier Trias, de Jordi Cabré, Intocables, de l'Albert Guimós. I del Via Lliure de RAC1 han escrit Ramon Pardina, amb L'home de la porteria, Carlos Tanón, en Barcelona, Nando Jubany, magnífic llibre de receptes per compartir amb amics, és un magnífic aquest llibre. I el Santi Jiménez i el Malcom Otero, amb Més execrables que mai. Tota la informació d'aquests llibres a RAC1.cat. Per cert, parlant de llibres, quan avui llegiu La Vanguardia, potser us crida l'atenció una de les cartes al director. Es titula No vull saber el final. L'escriu Paula Framis, des d'en Camp, Andorra. Explica que fa 15 dies que no llegeix el llibre que té entre mans, no perquè no li agradi, sinó perquè no vol descobrir-ne el final. Diu literalment, m'ha trencat per dins, m'ha fet plorar, m'ha fet adonar de moltes coses de la vida adulta que ni tan sols havia pensat i ara crec que no sabré viure sense ell. Que maco. Que maco. Paula! digues el nom del llibre, que no surt a la carta, que és el que demanem. Atenció, a la, sisplau, necessitem saber com es diu aquest llibre, que l'ha trencat per dins, que l'ha fet plorar, que no vol saber el final i que no pot viure sense ell. Per tant, Paula, si ens estàs sentint, feu-nos-ho saber, que ens has fet venir ganes de llegir-lo, i més en un dia com avui. Té punyet, té pebrots que escrigui una carta i que no digui com saber... La carta es titula No vull saber el final. Ella no vol saber el final, però nosaltres volem saber el nom. Segons ha pogut saber RAC1, Barcelona ha abandonat la cursa per acollir la pròxima edició d'Eurovisió Júnior. Recordem que l'alcalde Jaume Collboni va oferir Barcelona quan es va saber que la pròxima edició del certamen infantil seria l'Estat. El motiu era que França, l'última guanyadora del festival, havia renunciat a organitzar-lo i la pilota passava a Televisió Espanyola, que va quedar segona. Doncs bé, fonts de municipals han confirmat a RAC1 que finalment l'Ajuntament ha desistit en l'intent de ser la seu del festival perquè no hi ha equipaments, diu, disponibles. La UER, la Unió Europea de Radiodifusió, hauria d'anunciar la ciutat definitiva de manera imminent. Per cert, que en música avui l'antiga fàbrica DAM serà un dels epicentres de l'activitat a la ciutat de Barcelona amb el Sant Jordi Musical. A partir de les 12 del matí hi passaran artistes com els Figaflaues. Estem al mig de la festa, semblem extraterrestres, que avui res ens molesta, na, na, de, na. Lil Dami. M'he enamorat al supermercat. O els valencians La Fúmiga. Triquell, Blau Mut, Fleix i Scream i desenes d'artistes catalans que des de les 12 del matí fins a les 9 del vespre hi actuaran i firmaran discos. I ahir, mentrestant, Mishima es va avançar al Sant Jordi celebrant la Nit de les Roses a la Paloma de Barcelona. Els de David Carabeny van presentar la seva última cançó, La Diablesa, en aquesta segona edició de la Nit de Roses, un espectacle que barreja música i literatura. També van participar escriptors com en Puntí, en Pol Guasch o la Mireia Calafell. I era Electro Huguet.
Fa tot just un any que els Mishima van ser els encarregats de tornar la música a la mítica sala del Raval La Paloma, que portava 16 anys sense fer concerts. Va ser en la primera edició de La Nit de les Roses, un espectacle que aprofita la revetlla de Sant Jordi per fusionar música i literatura. Ahir van voler repetir l'experiència, aquesta vegada al costat dels escriptors Mireia Calafell, Pol Guasch, Blanca Llum Vidal i Jordi Puntí. La banda de David Carabent va aprofitar per presentar la seva nova cançó, La Diablesa, una adaptació de l'èxit mundial de Xavi, just el dia en què es complien 2 anys del seu últim àlbum, L'Aigua Clara. I és que després de 25 anys de trajectòria i 9 discos a les seves esquenes, els Mishima semblen tenir corda per estona. La seva última gira de Nadal ha estat la més exitosa de la seva carrera, exhaurint entrades a Vic, Lleida, Tarragona i Barcelona per partida doble. El concert d'ahir va donar el tret de sortida a la nova gira d'estiu, que de moment compta amb 4 dates, a Santa Maria d'Horta d'Avinyó, a Sabadell, a Calella i a l'Escala.
I a les 9 en punt del matí, al trànsit.
Expocasió Girona. Els dies 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva us ofereix aquest espai.
Anem al RAC a comptar cotxes, com cada matí allà ens espera la Carla Buigas. Bon dia.
Bon dia. Una avaria a la B30 talla un carril i provoca 3 quilòmetres de retenció de Cerdanyola a Barberà, unes cues que se sumen a les de l'AP7 en aquest mateix tram, també en sentit nord. I també destacar que ja s'ha reobert un carril a la C32 per un accident a Gavà, però encara provoca aturades de 2 quilòmetres, així que molta paciència. Pel que fa a la resta de la xarxa bàsica metropolitana, retencions habituals a la 2 i a la B23, hi ha congestió també per una possible incidència, com també a les rondes de la capital catalana, amb complicacions de 9 barris, a Pedralbes, a la ronda de Dalt en sentit Llobregat i el tram de la Diagonal cap al nord, i a la ronda litoral, retenció de Sant Adrià Montjuïc en sentit sud i al mateix tram de Montjuïc cap al Besòs. És tot des del RAC. Molt bon dia i molt bona diada de Sant Jordi.
Soc el presentador d'Expocasió Girona. Cada any ho faig jo. Em diuen, posa't americana negra i presentes. Si no ho faig jo, qui ho farà? Qui ho farà?
Expocasió Girona. Soc en Xuriguera i us ho recomano.
Expocasió Girona, Fira del Vehicle d'Ocasió i Kilòmetre Zero. 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva. Col·labora Dabel Grup Seguretat.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1. Atenció, regalant llibres. Perquè com cada any sortegem un lot amb alguns dels millors títols que s'han publicat al llarg d'aquests últims mesos, perquè marxeu carregats cap a casa amb la millor literatura. Atenció, perquè en són més de 40. Algun oient avui del món a RAC1 s'endurà més de 40 llibres. No és perquè es fa una idea del que hi podreu trobar. El Premi Ramon Llull, Història d'un piano, del Ramon Gené, Ocàs i fascinació, de l'Eva Baltasar, Aprendre a esquivar les bales, del Xavi Coral, el llibre de la Clara Caraltó, el Premi Josep Pla, de Germandat de l'Àngel Caigut, del Jaume Clotet, Les calces al sol, de la Regina Rodríguez Sirvent, confeti d'en Jordi Puntí, Premi Sant Jordi, o l'últim del Joel Diquer, Un animal salvatge. El llibre del Bojan Kerkic, Controlar l'incontrolable. El del Joan Enric Barceló, dels Amics de les Arts, que es diu Morir sabent poques coses. L'Olivia, el conte per infantil dels tiets. I La puresa de l'engany, d'en Gerard Quintana. Aquests són només alguns dels més de 40, repeteixo, més de 40 llibres que us regalem avui, aquest Sant Jordi 2024. I segurament us preguntareu com podem participar al concurs. Doncs des d'ara fins a les 12 en punt del migdia teniu temps per aconseguir aquest lot seguint aquestes instruccions. Envieu ara mateix un correu a l'adreça electrònica concursmon@rq.net, ara sí, concursmon@rq.net, i on posa assumpte poseu Sant Jordi RAC1. Sant Jordi RAC1. Poseu llavors nom, cognom, telèfon de contacte i entregueu el sorteig. Per tant, concursmon@rq.net, assumpte Sant Jordi RAC1, nom, cognom i telèfon de contacte i entregueu el sorteig. Estem parlant de 12.000 pàgines, milions de paraules, milers de milions de lletres i com a mínim 4 prestatgeries, perquè després diguin que el coneixement no ocupa lloc.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.